Xarxa, ràdios, ràdios comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
Aquest record està passant. En fet reals, qualsevol semblança amb la realitat és pura descendència.
Som la Ana López i la Triana 12, residents a la fàbrica de creació Fabra i Coats.
Les nostres creacions artístiques posen el focus en el testimoniatge real en escena. Avui parlarem amb un grup de dones, que les tenim a totes aquí, i és un honor tenir-les aquí, de fet, que són l'Assumpta, la Teresa, la Paqui, la Carme, l'Antònia, la Pilar, la Maribel, la Genoveva, la Carlota i la Montse. Moltíssimes gràcies per ser aquí a totes. Comencem. Mira, directament començarem sense donar el titular de qui sou exactament vosaltres, d'acord? I començarem per la Carlota preguntant què vol dir ser presa política.
Doncs ser presa política és haver lluitat en contra la política de moment, en el nostre cas era en contra del franquisme, i en aquesta lluita doncs tenia una repressió i per tant ser detingudes i empresonades i ficades a dintre la presó. Per això, per lluitar d'acord amb els nostres ideals i en contra de les injustícies, en contra de la repressió que hi havia en aquells moments i en contra d'això.
Moltes gràcies, Carlota. També tenim aquí a la Pilar, i que l'hem conegut el dia que la vam conèixer, va explicar una història que no l'hem pogut oblidar, i ens agradaria que ens expliquessis, si pot ser, que explica moltes coses de moltes, i és la història del jersei. Si jo la titulo així, ja sé que la deus haver explicat moltes vegades, no, Pilar? Però és una història que parla de totes i de moltes coses alhora, si et ve de gust explicar-la.
Sí, i tant que sí. La història del jersei és que jo vaig entrar a la presó, que tenia 18 anys, i em vaig fer 19 allà. I va ser un regal d'aniversari, i això vol dir que en aquella presó, la presó de la Trinitat, és una presó que fa molt fred a l'hivern. I quan dic molt fred, vol dir molt fred, molt fred, molt fred. Era un jersei de llana, de color vermell, i evidentment jo em rentava la roba, perquè era de les coses que teníem clar, que nosaltres, la nostra dignitat, anava per anar ben netes, tant de cos com de roba. Doncs vaig rentar el jersei i el vaig posar a la finestra, perquè se sequeix, evidentment. I al cap de 2 segons ja va aparèixer doncs la cruzada, cridant com una possessa, dient que fes el favor de treure allò, perquè allò què significava, o sigui, que fes el favor de treure tot allò. I, evidentment, doncs, el vaig treure. Suposo que va pensar que devia ser un senyal, un jersei vermell, no sé, potser pensava que... Bueno, no crec que pensés que pensava en la samarreta de l'Ovidi, no ho crec, però... potser sí.
Perquè sempre, Pilar, ens parlaves d'això que ens va impressionar molt, no? Que ser dones, esposes, mares i transmissores dels principis del règim als fills, això era com la tarea de ser dona en aquesta època, i vosaltres com dissidents, no? Per tenir pensament propi, això ho vas dir tu. I què vol dir tenir pensament propi en aquesta època? I com va ser tota aquesta lluita per conservar aquest dret?
Doncs el meu pensament propi volia dir no acatar precisament els principis que volien imposar el règim. És a dir, que havies de ser doncs una dona submisa, una dona que sorties del pare, els germans, els marits i els fills. Llavors, quan tu d'alguna manera podies tenir tot això, però a més tenies altres inquietuds, que com deia la Carlota, o sigui, que tu lluitaves contra un règim que et reprimia, o que volies estudiar, o que volies fer 50.000 coses més, volia dir que tu no acataves doncs el sistema domèstic que d'alguna manera et volien imposar.
I llavors, clar, també ser les altres preses amb qui compartíeu presó també eren polítiques.
Jo penso que també eren polítiques, o sigui, jo sempre ho he defensat, que no eren preses comuns en aquell moment, socials ara. Penso que eren perquè hi havia moltes dones que estaven preses allà per delictes específics de dones. O sigui, eren delictes, o sigui, que podia ser l'avortament, podia ser l'adulteri, que eren delictes només de dones. I, per tant, era conseqüència de la repressió que teníem en aquell règim. Eren delictes específics, per tant eren polítiques.
Delictes de dones.
Eren delictes de dones. Delictes de dones.
Sí. Una altra història que ens va impressionar molt i trobàvem que era molt important de compartir, l'Antònia ens va parlar del fred que feia a la presó, totes van repetir això moltíssimes vegades, i hi ha una història de la manta que vas rebre. Què va passar amb aquesta manta? Què tenia d'especial aquesta manta?
D'especial tenia que, efectivament, feia un fred polar i gent del barri de la Trinitat em van fer entrar, no sé de quina manera, una manta. Per tant, la solidaritat de gent que jo no coneixia personalment, però que van assabentar-se que estava dins de la presó, em van fer arribar una manta perquè m'escalfés. Jo he portat una que no és aquella, però per fer simbòlic. Era una manta d'hivern, de les clàssiques de tota la vida, i després, quan vaig sortir, la vaig deixar allà per gent que, de les altres dones, que segur que també la van fer servir.
Jo me'n recordo quan vam estar parlant, que parlàvem amb l'Antònia i que li preguntava diferents coses, tipus, no, i llavors allà quin soroll hi havia i quina olor, i contestava tota l'estona, fred. I amb això em va quedar gravat, Antònia, quin color té el fred? I quina olor feia? Quina olor fa el fred? Llavors ens va quedar gravada aquesta, com, i això ja ens dona una atmosfera molt hostil que ja està impresa i integrada, a part de tot el que està passant al voltant, és la temperatura en la que està, que ja, llavors aquesta manta també, clar, s'explica moltíssimes coses, per això t'ho volíem recalcar, sí.
I això ens connecta directament amb aquest motiu d'estudi de la costura com un món que ens porta per un lloc a un grup de dones que han estat tota la seva vida aprenent, compartint les eines de la costura, però també en el cas de la presó totes vosaltres van parlar de llebres no, però una agulla sí que podíem tenir a la presó. O sigui que aquesta simbologia, i a nosaltres ens sembla molt impactant que una agulla que a priori ens sembla a nosaltres molt més perillós en termes d'arma, de lo que és una agulla, també ens fa aquest contrast amb els llibres i a la impossibilitat de tenir aquest dret a la lectura, que també va ser un dels drets que vosaltres feien tota l'estona remarcar. O sigui que volíem com enllaçar aquest tema del jersei, de la manta, de totes aquestes eines de la costura o d'aquests regals que a vegades ens portava la família, com què valor tenia tot aquest univers de la costura dins de la presó.
La Teresa també ens havies comentat, Teresa, que et van treure els llibres, no? I et van donar uns altres.
Bueno, no em van treure els llibres perquè no em portava. Que al principi, sobretot quan hi vaig estar la primera vegada, que tenia 18 anys, i vaig estar incomunicada tota l'estona, durant 40 dies, no, tu entres sense res, tot el que no pots entrar res a la presó. O sigui que inclús la roba que portava me la van treure i me'n van posar una seva, perquè portava una faldilla pantaló, i els pantalons no es podien portar, no es podia portar res. I si recordo, el fred per mi també és una constant. O sigui, jo deixava la finestra oberta de la cel·la perquè em donava la impressió que entrava calor de fora al gener, a Trinitat, imagina't el calor que podia entrar. O sigui, que feia molt de fred. Llavors els llibres te'ls donaven elles. Jo estava a la cel·la, jo no em podia moure d'en allà. Estava tancada, només em venien a buscar per portar-me al pati, jo menjava dins de la cel·la, feia tot dins de la cel·la, tot. Llavors em portaven els llibres que elles volien. I al principi me'n van portar de Julio Verne, que va estar una disfrutada, que me'ls vaig acabar amb un plis-plas, i després, quan es van acabar, van començar a portar llibres de sants, cosa que em vaig negar a llegir, i els hi vaig tornar tots, però no els portava jo, portaven elles.
No, que, exacte, que et donaven per llegir llibres de sants.
Només llibres de sants. Sí. Llibres de sants, o anticomunistes, o anti... que no, ja, i em vaig negar a llegir, i ja no vaig llegir més. A part del Julio Verne, no vaig llegir res més.
I què feies per distreure?
A part de que tenia molta imaginació, m'imaginava 10.000 coses,
dibuixar, sí, m'imaginava, inclús que em podia traspassar a parets i llavors pensar, però si traspassés aquesta paret, a veure com, en quina cosa com podria baixar fins baix, i així em trobaria el guàrdia, sí, bueno, muntava pel·lícules d'aquestes, a pentinar-me molt fort, i llavors escampar tots els cabells que tenia pel damunt del llit i anar-los agafant d'un a un. Tin, tin, tin. Així, això ho feia. Això ho feia i... Després vaig dibuixar, fins que me'n vaig cansar perquè em van castigar, perquè vaig dibuixar una falç i un martell, i ho van veure i em van castigar. Què? Estava a la cel·la, que més que volia, podia fer el que volgués a la cel·la aquella. Estava sola. Llavors la van veure a les monges i em van castigar a no sortir al pati, per tant, i llavors, mira, a prendre pel sac, a més em van agafar dibuixos. O sigui que no... Eren, és que aquelles dones eren molt rebregades, molt rebregades. O sigui, jo vaig... Tenia una germana petita que tenia 5 anys, potser, no sé quants anys tenia. No sé, ens portem 16, no, menys. Uns 3 o 4 anys. Llavors li vaig dir que li faria un joier. Bueno, els llibres no, però ja tenia vistos a la sala. O sigui, podia fotre el cremat tot. Bueno, a més, aquell matalàs, que era de palla... El que passa és que és cremat jo amb ell, o sigui, no tenia massa interès, no en tenia, però bueno, vaig fer amb una capsa de mistos com un joier. Pues ho van quedar les monges en vez de donar-li a ma germana, i m'explicaràs que perquè collons tenien que necessitar aquella cosa. O sigui que era així constantment, tota l'estona et feien la punyeta,
tots aquests càstigs, no?
O sigui... aquests càstigs que semblen, dius, tu penses una xorrada, però doncs no és una xorrada, perquè et foten. O sigui, com et foten, jo fumava com una carretera, doncs elles es dedicaven bueno, si volien no em portaven tabac. Acabava el tabac i em demanava i no me'l portaven. Igual estaven 2 dies sense portar-me tabac. Punto. Tirava les colilles al terra. Igual estava 2 dies tot ple de colilles, però és que no em donava una escombra per escombrar, que és una de les distraccions que feia també. Tirar a veure on caia la colilla.
Sí, per càstigs, recordàvem la història de l'Assumpta, que deia que no poder parlar el teu idioma era el pitjor càstig a vegades, no? Que havies comentat alguna vegada.
Sí.
Ens ho pots explicar?
Sí. Sí. Jo vaig comentar que en les visites primer em va venir a veure el meu pare i algun dels meus germans, però quan va venir la meva mare, el meu pare i els meus germans podia, era capaç de fer un esforç i parlar en castellà. Però quan va venir la meva mare, això que hi havia, doncs això, el passadís, aquest entremig, la monja cruzada o dues adonant, sempre escoltant i controlant, hi havia doncs una reixa davant de cada... tot enreixat davant de cada banda entre les preses i els familiars. Doncs quan va venir la meva mare, doncs no vam ser capaces ni ella ni jo d'articular una sola paraula en castellà. O sigui, només ens vam poder mirar la distància aquesta que hi havia i plorar perquè no ens sortia les paraules. O sigui, va ser... Sí, jo crec que va ser el més fort i desagradable. Jo, per mi, que en aquella època no tenia tant de fred com han explicat les companyes, jo penso que el més desagradable, jo crec que va ser aquesta història, que la meva mare ja no va poder venir més a veure'm, perquè, clar, no era tema d'estar fent aquest paper, ni ella ni jo. I enllaçant amb el que dèieu del tema de les agulles, de fer mitja i tot això, jo sí que també he portat un jersei que en aquest cas va ser al revés. Una companya que ja va morir, l'Elisabet Sáez, que ella teixia, i aleshores quan jo vaig sortir, que vaig sortir abans que ella, em va dir que em faria un jersei i que jo li entrés la llana que volgués, i li vaig entrar la llana a la presó i em va fer aquest jersei, doncs això que l'he portat molts anys, perquè té més de 50 anys aquest jersei.
Uau. Sí, a veure, sí.
Sempre que parlem amb dones...
També ho porto.
Ni tant.
Ara farem foto de tot això, perquè
sí.
Ara mateix la ràdio amb imatge no la tenim encara, però volem... com afegir aquestes imatges a tota aquesta documentació, perquè a més, quan parlem amb dones que cusen ara o que van cosir fa temps, deien sempre que quan fes un objecte, quan estàs construint un objecte, estàs pensant en aquesta persona a la que li donaràs això, no? I sempre nosaltres pensem en el que passaria en aquest context en les que vosaltres o una altra persona està construint aquest objecte per donar-lo, no? I això és molt de dones que cusen, com cosir per altres. I recopilant això que parlava l'Assumpta, no? D'aquest espai on no es podia parlar, a més de l'idioma, que no podíem escollir en quin idioma volíeu expressar-vos, a més hi havia aquesta realitat que moltes vegades quan arribaven les famílies a visitar-vos, vosaltres intentàveu com donar fortalesa també a aquestes persones, no? O sigui que a vegades seria com una... com un bucle de donar forces, però del poder parlar de veritat era com el més difícil, penso, no? Per tot el que vam compartir.
I Maribel, per exemple, esteu parlant d'aquelles dones, aquelles monjes, aquestes cruzades. Qui no sàpiga, com les descriuríeu? Quin perfil de dona era?
Eren dones que, bueno, que havien, estaven allà perquè era una institució religiosa que va sorgir a l'any 37 per ajudar a en Franco a domesticar les dones, no? Llavors es deia Nacional Catolicisme. I l'educació de les dones passava precisament per la religió. I llavors a les presons van posar aquestes dones. I no portaven hàbits, no anaven vestides com les monges normalment, sinó que portaven faldilles llargues, mànigues llargues. A nosaltres no ens deixaven portar pantalons, com ja han dit abans, i les faldilles, en aquell temps, portaven minifaldes. Doncs quan arribaven a les faldilles a la presó, que ens les portaven les mares, elles les cosien les vores perquè fossin molt més llargues.
L'altre és espartès. No, és que... No, sí, és que, clar, és tan bèstia que dona la volta i et surt el riure de... Bueno, però... Mare meva.
Sí, sí. Llavors, a mi, per exemple, quan vaig arribar, ens posàvem en una cel·la provisional, no? Estàvem 3 dies o així. I estava sola, en aquella cel·la. I em van portar un llibre, parlant de lo de la religió, no? I aquell llibre es titulava... Por el camino hacia Dios. I, bueno, tot era així, no? Nosaltres per elles érem el més perillós de la presó. Les polítiques érem el pitjor. Per elles era millor una prostituta que nosaltres. I per aquest motiu ens tenien aïllades. No ens deixaven parlar amb les preses, amb les altres preses. A les altres preses, si parlaven amb nosaltres, les castigaven. I...
Per no convèncer-les de res,
exacte,
no?
Exacte, perquè no volien que nosaltres els hi fiquéssim idees, no?, que fossin perilloses. I bueno, ja estàvem així, no?, les preses. També eren classistes en el sentit de que les preses polítiques treballadores ens posaven en una cel·la i a les estudiants i mestres les posaven en una altra cel·la.
Ah,
ens separaven, sí, segons la condició social. Sí.
No,
i nosaltres no ho enteníem, ni les estudiants ni nosaltres enteníem això, no? Per nosaltres érem totes igual. Però feien aquestes coses.
S'ha de contextualitzar.
Sí.
En quina època, això?
Això va ser... Jo, quan vaig a la presó, va ser a l'any 71. A l'any 71.
Sí, però jo, al 70, que vaig estar jo, això no passava.
Però jo, al 69, que vaig estar-hi, sí. O sigui, el tema... No, el tema important és que una de les característiques d'aquestes dones és que eren absolutament arbitràries.
Total.
Sí. Jo, per mi, és una característica important. Que depenia de com i de què, doncs actuaven d'una manera o d'una altra. Depenia de com, si en tenien moltes, pensaven totes juntes no les podem tenir, les separem, com ho fem així. O altres vegades en tenien moltes i les ajuntaven totes.
On hi havia poques i també estaven separades.
Era molt arbitrari. com tot, per exemple, quan arribaves en principi et posaven en una sala d'aïllament i normalment hi estaves pues, un dia, dos dies o tres, però n'hi han algunes que no hi van passar-hi per la sala d'aïllament, que van anar directament ja en l'habitació gran. Veus? Tu no. És que és això. I en canvi, n'hi ha d'altres, com la Teresa, no?
Que va passar quan...
Que s'hi va estar un mes i mig.
La primera vegada hi vaig estar tota l'estona a la sala aquella i la segona vaig passar directament al dormitori.
No. Per què? Doncs perquè aquell dia els hi picava així una mica perquè
estaria... Ja coneixia la casa.
No em coneixien. Vaig tenir sort, bueno, vaig tenir sort, perquè no sé encara per què em van posar amb aïllat. Que tinc dues entrades a la presó, però com si haguessin sigut dues persones diferents. No, jo, sí. Són coses d'aquestes que passen. A la primera em devien fotre allà a la cel·la i se'm van oblidar i no sé.
I la... Som la personalitat.
I les... Oblidar, no.
Bueno, no, ja ho sé, però...
Perquè anava a fer la punyeta.
Ja no, anava a fer la punyeta perquè que desconstància
però,
de que...
Però no sabíem què era.
No, exacte.
No sabíem.
Parlant, les arbitrarietats totes eren en negatiu. Per exemple, això de la cel·la d'aïllament. En general, la majoria hi anaven. Jo sí, també hi vaig anar. I se'm van oblidar, perquè vaig entrar al febrer del 73, es van oblidar, amb aquella cel·la es veu que complia condemna cap de setmana una presa, va marxar, elles diuen que es van oblidar de mi, van venir al cap no sé si de 4 o 5 dies, i em van dir, es van dir que es disculpaven si volia alguna cosa, ho tornarem a parlar dels llibres, perquè em van dir demana, i vaig dir doncs, que em portessin llibres. I al cap d'una estona, quan fora, em van portar tots 4 o 5 fulletons de sants. Això era d'aquesta manera. O sigui, i jo vaig intuir que podia ser que en la fitxa d'entrada, amb les diferents preguntes que et fan d'identificació, una d'elles també era quina religió tenies. I jo vaig dir cap. Aquesta resposta segurament no els hi va agradar. O sigui, aquell oblit potser anava vinculat amb què... No, sí, perquè eren molt arbitràries en aquest sentit.
La majoria, quasi totes.
Sí, jo també vaig dir cap.
Bé, i no va passar.
Parlant de les feines que feien, jo també he portat coses, perquè jo vaig estar més d'un any a la presó i vaig tindre temps de fer moltes coses.
Olé! Que xulo!
Què és això? Explica'ns.
Això és una catifa, això és un coixí.
Buah.
Que fa joc.
I això sí. És un altre coixí.
I quina tècnica utilitzaves amb això?
Punt de creu.
Punt de creu.
Uau.
Sí.
Estem fent un màster en tècniques d'aquesta.
Sí.
A mi sempre m'ha fet pensar molt això de que en aquest projecte de domesticar una feminitat, com Déu els hi manava, un dels elements, no? Un dels pilars de l'educació de les nenes eren les labores de l'hogar. Sí, i és superinteressant veure la capacitat de donar-li la volta i que en aquesta, o sigui, en això que t'han ensenyat a fer perquè siguis la dona com cal, per vosaltres esdevé un espai de creació, un espai d'alliberament mental i psicològic, i no sé fins a quin punt també un espai de trobada, de conversa entre vosaltres mentre cosíeu.
No, però això representava que no pensaves en res. Això representava que no pensaves en res. O sigui, que la feina mecànica era una feina perquè no pensaves. O sigui, anaves fent, ho feies mitja, ho feies ganxet. Jo vaig fer mitja i ganxet i no vaig tornar a fer mai més ni mitja i ganxet.
Mira, te va preguntar, has seguit fent mitja i ganxet? No.
Mai a
la vida. La segona vegada vaig fer ganxet i des de llavors no m'he fet mai més.
Però ajudava aquesta cosa?
Era que tu anaves al cap i vas al cap, ja no...
Però remarcar que elles precisament els interessava que es fessin aquestes coses amb agulles, allò que dèiem que tenien un perill molt superior a un llibre, perquè les dones aquestes, polítiques, amb la seva visió de com es pensaven que eren, ens havien de reformar. I això clar, era una manera de passar a ser la dona, la noia clàssica.
Com s'havia de ser?
Jo no tinc clar això. Jo no ho tinc clar ni que arribessin a pensar això.
La Maria Àngels ho va dir, diu, perquè a casa, diu, em volien portar un llibre de química, que és el que ell estudiava, però no li van deixar entrar, no, sí. Però l'agulla sí.
Sí, bueno, però això sí. És una altra cosa.
Però saps
cosa.
Què? Els llibres deien, segons em va dir la meva abogada, la Montserrat Avilés, sí. Que ells deien que els llibres, per deixar-los entrar, s'hauria de llegir el director. No sé si havíeu vist mal el director.
L'havíeu vist? Sí?
Era com una cosa...
No tenia cara
de... O sigui, que si havia de llegir tots els llibres abans de llegir nosaltres, era impossible, sí, entens? Sí, no. Perquè ells van intentar portar-me llibres coneguts, ara no me n'en recordo, i no els van deixar entrar, i li van dir això, i... O sigui que no tenia res que veure amb la
jo penso que no.
Amb les històries aquestes.
Jo vaig fer coses penso, manuals, o sigui, vaig fer una marieta en paper, cric-cric-cric, i llavors el que era els piquets negres eren closques de nous, pintades de negre. I quan me'n vaig anar, pretenien... que aixequés cada closca de nou a veure què tenia allà sota la closca de la nou.
Ah, doncs és una bona idea, o sigui, haver-ho dit abans.
I
els
no? Vaig dir que jo no pensava arrencar cap closca de la nou ni en broma, vaja, i que si volia que... Ah, sempre...
Cap a... Sí.
Però,
sí, sí.
És que és molt... És que, clar, jo ho entenc que ho mirin, lo de les closques de la nou. Perquè hi ha tantes coses a robar de la presó,
no?
Tantes coses
que hi caben dins una closca de nou, també et diré.
Era més per les notes que podia
treure. Clar, per les notes.
Això que plantejaves que potser també podia ser un motiu o un moment de comunicar-nos entre nosaltres, fer això, no crec, perquè això ho fèiem individualment. Ho fèiem, jo no ho feia, però ho feien individualment. I després... Hi havia uns tallers a la presó, hi havia uns tallers, però que les polítiques no hi podíem anar. No. Els tallers només eren per a les comuns.
Sí, tallers de feina.
De feina.
Que cobraven.
Ah, no, cobraven no.
Sí.
Però cobraven molt poc, poquet. El que era sobretot que els hi redimia.
Sí.
Els redimia feina, però elles cobraven res. Els que cobraven eren les monges. Això ho venien i ho venien a complir-les.
Paqui, tu havies, o sigui, quan havies parat una vegada, havies dit... a mi em van tractar molt bé les altres noies. Tu vas fer amigues?
Jo, a la presó? Totes les que havia a la sala on jo estava, la sala gran, totes eren amigues perquè totes me van acollir molt bé, i jo des d'on venia, con tot el patiment de que estava embarassada ja de 2 mesos i mig, i va sortir a los 5 mesos, quan estava tenia ja de 5 mesos i mig. Allí vas entrar en maig con 18, i en juliol, que el 28 fa els anys, los 19, i allà va ser quan me van regalar, si que és veritat, uns patucos, una de les preses, que no me recordo ni qual, uns patucos, però, i un jersei per la nena.
Que potser els havia fet.
Sí, allí a punt. Però jo no... Jo després, la nena se la va deixar també a la meva mare quan va néixer, perquè jo vaig tenir de marxar, i clar, jo no sé d'on van a parar, perquè la meva mare diu que sí, que me los van portar en una maleta, però la maleta portava moltes coses i la duana se les va quedar. O sigui que tot el que jo tenia sin de records va desaparèixer.
És a dir, que entre vosaltres, o sigui, es creaven aquests vincles d'amistat.
Sí, jo per a mi sí, perquè inclús compartíem tot, compartíem el dinar que nos portaven la família, compartíem tot. És que era... Jo va estar molt, molt, molt bé després d'on venia. I va estar molt acollida per totes les companyes que allà havia. És veritat.
Totes vau tenir aquesta sensació d'haver fet amistat.
Sí. A veure, jo sempre dic que vaig trobar solidaritat a comissaria, que és difícil, a la presó i al carrer. Sí. A tot arreu vaig trobar solidaritat.
Sí. Jo també, eh?
Sí. I això ajudava?
Sí, moltíssim, molt.
T'ajudava a entendre que tenies la raó, que estaves fent tantes coses que la gent sabia...
Bueno, donava força, clar, clar.
Sí.
Perquè també ens havíeu explicat que vau fer una vaga de fam.
Sí.
Carme Genoveva, com s'ha acut fer una vaga de fam? D'on surt la idea? Saps? Per què es decideix aquell dia? explicar. No, és per les dues. Sí.
No, a veure... perquè vam decidir aquell dia, doncs, perquè ja ho portàvem... Bé, jo vaig entrar, això va ser l'any 75, jo ja havia estat a la presó el 74, durant 7 mesos. Llavors, quan vaig sortir, allò que dèiem, que preferien les comuns a les polítiques, la cruzada major em va dir que no vuelvas por aquí y si vuelves, que sea por puta y no por política.
Bueno, bravo.
Señora Midelito, me lo he decidido yo, ¿eh? Ahí yo soy soberana. Sí.
Bé, llavors, l'any 75 jo vaig entrar a finals d'octubre amb unes condicions molt dolentes, perquè...
Molt.
Jo
portava des de setembre i vas arribar una mica més tard, venies molt malament de comissaria. Físicament parlant.
La Genoveva i la Núria Ballart em van ajudar. Bueno, les cruzades, quan jo vaig entrar, ja no em van portar a la cel·la de 3 dies d'aïllament, sinó que directament van fer venir la Genoveva i la Núria Ballart a que m'ajudessin a arribar fins a la cel·la comuna, on érem totes, perquè jo no podia posar els peus a terra. Venia de comissaria, venia doncs amb els peus destrossats. Llavors, les condicions havien empitjorat respecte a quan jo havia estat l'any 74. Perquè l'any 74 és allò que dèiem, que anaven canviant les normes. L'any 74, per exemple, anàvem a menjar al menjador amb hores diferents de les altres preses perquè no ens barregéssim, però anàvem a menjar al menjador. En canvi, quan a l'any 75 no ens movíem d'allà, no ens movíem de la cel·la gran que hi havia 24 llits, em penso, 12 sí, per banda, i no ens movíem d'allà. Feia això del fred, impressionant, allà. Llavors, clar, vam començar a pensar que havíem de fer doncs, alguna cosa perquè més hi hagués una mica de repercussió al carrer. Havia mort Franco ja, el 20 de novembre, i les condicions en allà no havien variat en cap aspecte. Llavors, doncs, vam plantejar una sèrie de reivindicacions, doncs, que era poder parlar en català amb les famílies quan anàvem a fer la visita. Allò que comentava l'Assumpta. Poder escriure les cartes als familiars en català, que tampoc no es podia, evidentment. Precisament pel fred, poder portar pantalons a l'hivern i a l'estiu poder anar amb màniga curta perquè ens feien anar amb màniga llarga.
Tot al contrari, no?
Sí,
clar, o sigui, sempre...
sí, sense màniga. Màniga curta, sí.
Màniga curta, això, sense màniga. No podíem anar sense màniga. Havíem d'anar amb màniga curta.
Tres quarts.
Sí.
No. Màniga curta.
Màniga curta. Que hi hagués les dutxes que poguessin ser amb aigua calenta, perquè eren amb aigua freda.
Dutxa diària, perquè clar, fèiem una dutxa setmanal.
Era un dutxar. Que l'estufa que teníem de votar, que havien entrat feia ja 4 o 5 anys, uns familiars havien pogut entrar una estufa perquè hi havia una dona que quasi que se li van congelar els peus.
No, però no era de votar la que va entrar, eh? Això dels peus estava allò, i no era votar.
I no era votar. Ah, doncs la que teníem després nosaltres no era votar. Llavors sí, és que aquella devia desaparèixer.
Sí, no era votar, era...
Que era elèctrica.
Era elèctrica perquè, clar, no...
Llavors, no doncs, no era la mateixa, perquè nosaltres teníem una estufa de votar, però, clar, el votar l'havíem de pagar les nostres famílies. O sigui, no ho pagava la presó, no. Les nostres famílies havien d'entrar els diners per pagar el votar de l'estufa. Bueno, hi havia doncs una sèrie de reivindicacions i volíem que es fes públic. I l'única manera que es fes públic era fer una vaga de fam. Llavors, doncs, va ser això, vull dir, 10 dies després de morir Franco, vam començar l'1 de desembre del 75, vam començar la vaga de fam.
Si vols, continuo.
Continua.
El fet de que va ser un moment molt concret, que, bueno, com comentaven elles abans, la relació, penseu que fora veníem de partits polítics i d'organitzacions i molt diferents, i ens barallàvem molt a fora, el que sempre ha passat, no? Però allà dintre no hi havia sigles, allà hi havia persones, érem dones, i a partir d'aquí, doncs, qualsevol cosa que es plantejava era benvinguda. I no va haver-hi cap problema. De fet, quan es va plantejar la reivindicació de la vaga, tothom va estar d'acord. Va participar 14 persones, sí. 14 dones, el que, i algunes no van participar, però perquè estaven esperant la llibertat. Trinitat és una presó provisional i la gent que entrava pues, sortia si no anava a judici a Madrid. Aleshores, pues, va ser dir, bueno, doncs què estem fent? Estàvem molt contentes, estàvem molt eufòriques, havia mort Franco. I pensàvem, pues, ara sí, ara sí, ara sí. I vam dir, pues, què podem fer nosaltres en aquest moment? Doncs anem a recolzar el carrer, que sabíem, perquè sabíem per els contactes amb els advocats i amb les famílies, no, perquè no es podia parlar, però sabíem que s'estaven fent coses. I, per tant, doncs, era com un reforçament i també una mica, Pilar, que el que he parlat sempre de la dona, no? de què pensaves, però com és possible que bueno, tot vagi en funció de la model? Sí que és veritat que la model doncs, hi havia molts homes, però bueno, nosaltres érem com invisibles. I aleshores van dir, pues, res, pues ho van plantejar, la situació va ser, vam venir al migdia a portar el dinar i vam dir, vam sortir. Hi havia una reixa i vam sortir i vam ocupar el lloc immediat, ¿vale? El corredor, el passadís o el que sigui. I llavors, clar, es van quedar una mica bastant sobtades perquè no sabien res. I vam dir, ens neguem a menjar, comencem una vegada fam i presentem aquestes reivindicacions. Llavors, i no sabien què fer, va haver un moment així de desconcert, van cridar més creuades, van venir més preses comunes també, van demanar ajuda, ens van intentar, bueno, ens van empujar, ens van empènyer cap a dintre d'alguna manera, però clar, com van veure que ens tiraven cap a dintre, ens vam agafar totes i no vam deixar, i d'allà no van, i ens van quedar allà. Clar, no ens movíem d'allà, pensàvem igual, sí que ve la Guàrdia Civil, ja veurem què passa. Llavors, no, el que van fer és que amb l'ajuda bueno, d'entre elles s'ho van manegar. Nosaltres estàvem a la primera planta, ¿vale? Estàvem a la primera planta, ¿vale? Segons la foto, la primera planta. Llavors, el que van fer és que de les que érem 14 van agafar 3 i les van deixar, se les van endur a les cel·les d'aïllament, a les de l'entrada, que aquestes eren... No, aquestes eren la mateixa planta, exacte. I a la resta ens van portar a cel·les d'aïllament que estaven al soterrani. És a dir, nosaltres teníem la cel·la, la porta era així, la reixa molt gran, i aquí hi havia unes escales, que les escales les vaig descobrir amb el teu dibuix, que quan les vaig veure dic, hòstia, les escales, em va venir la imatge de com van venir i ens van baixar. Bueno, doncs ens van baixar a cel·les de càstig, individuals, i bueno, teníem pues, un llit, un vàter, una pica i una finestreta, una porta, però era com un lloc on hi havia totes les cel·les i nosaltres sentíem si venien perquè obrien amb la porta i feien soroll i llavors nosaltres podíem parlar amb llibertat a crits, perquè clar, parlaves amb la que tenies al costat, amb l'altra, i de més enllà ja no se sentia perquè només podíem parlar amb la del costat. Però bueno, ens podíem dir les consignes i el que podíem, no? Però clar, va ser una jugada al separar-nos, perquè de fet no podien comunicar-nos, és a dir, si totes podien passar-nos el que fèiem o el que anàvem a fer, quan ens van separar ens van quedar aïllades, hi havia tres a dalt i el resta a baix. Clar, i aleshores això va ser un problema. Llavors, clar, què fèiem? Ens comunicaven amb l'advocat i l'advocat era qui comunicava a la resta, no? Llavors, res, va començar la vaga de fam, van començar a veure, sí que bevíem aigua.
Bevia aigua, sí.
Aigua bevíem i no menjàvem. I aleshores, bueno, anaven passant els dies. A mesura que anaven passant els dies, clar, et debilitaves. Què fèiem? Els primers dies tenia molta eufòria i estava molt bé, perquè havíem acabat de menjar, però després, clar, a mesura que anaven passant els dies, doncs, quan ens cridaven per l'abocat, havíem de posar unes escales i ja no teníem ni esmallar perquè cada vegada estàvem més dèbils. Bueno, això va ser el punt que ens va fer, el que estàvem separades va ser el que ens va decidir a posar fi en el moment en què vam veure, bueno, doncs ja hem arribat fins aquí, van ser 10 dies i ens vam poder comunicar per fer-ho totes al mateix temps. I bueno, pues les reivindicacions en aquell moment no sabíem res d'elles, en principi no vam aconseguir cap, però bueno, estaven en allà, vull dir, es tenia que veure, llavors ja ens van treure de la cel·la. Vols continuar una mica?
La veritat és que no el recordo bé. Clar, jo vaig sortir el 22 amb llibertat.
El 22 de
desembre.
De desembre.
És que vaig sortir molt poc temps després. I la veritat és que tinc com una mica de buit. Que no...
Clar, perquè llavors tu no devies estar ja a la cel·la, sinó que ja devies de sortir immediatament i et van donar...
No, ens van portar totes juntes a la cel·la. Jo recordo que ens van portar, però ja no recordo més. No recordo ja ni què fèiem, ni... És que...
No fèiem res, cantàvem.
Ah, bueno, el menjar.
Cantàvem.
Sí, el menjar. El menjar, jo recordo que el primer dia que vam acabar, que vam dir que acabàvem la vaga de fam, per sopar, a mi em van portar, com que jo era vegetariana, bueno, continuo sent vegetariana, però em van portar un bròquil, però ple de cucs. Jo mai havia vist un bròquil.
Era vegetariana. No, és que càstigs constants, eh? No càstigs constants, clar.
I un tros de formatge, cosa que, clar, quan acabes una vaga de fam, no és el millor menjar.
Cucs no venen de gust quan acabes.
I a vosaltres?
No, nosaltres vam començar a menjar, ens vam portar raïm, que d'alguna manera... Sí, era una mica de... Jo recordo que sí, que això... Perquè, clar, a veure, no estàvem en perill, però eren 10 dies sense menjar, vull dir, no era broma. A partir d'aquí podia començar a haver-hi problemes, no?, de salut. No venia ningú a veure'ns. Ens agafaven i ens miraven
l'atenció.
No, què és?
L'oxigen, la saturació.
No, la cetona. Ens miraven, l'únic. I després, clar, doncs ja està, estàvem allà i al principi, doncs això, el que fèiem era cantar. Vam aprendre, jo recordo que vaig aprendre molts poemes, vaig aprendre, perquè moltes cançons les sabia i cantàvem i recitàvem i cantàvem i recitàvem, no recordo més. No feien res més. Jo recordo molt bé l'olor d'aquell...
Mira, ara entrarem en això, perquè us anava a fer unes preguntes. No abans, de preguntar per la Montse, estava dient la Carme aquest abans d'entrar a la presó, aquesta comissaria, que s'ha fet com un silenci de la comissaria, i venia la Carme de la comissaria.
Quan a mi em van portar a comissaria, que em van venir a buscar a casa... Aleshores, entraves i et portaven, havies de baixar unes escales i allà hi havia totes les cel·les. En el moment que hi vaig anar jo, que després en altres moments sé que ha estat diferent, la cel·la que quedava just al davant de les escales estava dedicada a les dones. Era la cel·la més gran, també, no?
Fan que sí amb el cap.
I aleshores, bueno, què era aquella cel·la? Era una cel·la molt fosca, molt humida, tot era ciment, hi havia com un banc que també era de ciment i bueno, el que tenies doncs era la reixa al davant. Molta pudor, perquè allò estava... A veure, a nosaltres ens feien netejar cada dia i netejaven. Jo crec que si ara sentís l'olor del zotal encara me'n recordaria, perquè era típica, i et queda a les narius de per sempre, no? Aleshores, esclar, què més? Doncs era una... Per anar al lavabo havies de demanar permís, o sigui, venien a obrir la reixa, hi havia un lavabo amb una punta i l'altre a l'altra punta, i t'acompanyava el Límpia, no? Em deien Límpia, i venia el Límpia i t'acompanyava allà, no?
El Límpia.
Sí, bueno, era el nom, en el meu moment era un pres
comú. Quin era el teu moment? Quin
any? A mi era l'any 71. Vale. El febrer del 71. Vosaltres també?
Jo en abril, sí, en abril, en maio, que ja faig.
Sí, sí, sí.
A la Trinitat.
Aleshores, a la nit, et donaven una mena de com màrfaga, primeta, 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 amb una flaçada que, com que feia fred, te la posaves, però quasi més et valia que no, perquè era pudent total i d'allò. I, bueno, i allà passaves els dies que en el meu cas van ser 17 dies, i, bueno, ella pitjor, no?
Sí, no, allà, 32 dies a comissaria.
Sí, sí, sí. I aleshores jo allà doncs, vaig conviure amb una dona gitana, amb una prostituta, amb una dona que havia marxat de casa seva, era una senyora que és la que menys vam socialitzar perquè ella anava molt ben arreglada, es va quedar asseguda en el banc i no parlava pràcticament de res i la van treure molt aviat. Hi havia també una noia que estava per drogues, que jo en aquell moment no en tenia ni idea i vaig aprendre un piló, no?
Gràcies, exacte. Masterclass de drogues de tot tipus.
Des del viatge fabulós i meravellós, des del terrible que es volia tirar per la finestra. Aleshores, bé, hi havia també, he dit una gitana, hi havia una dona que l'havien agafat, una xapera que havia, la van agafar prenent alguna cosa al Corte Inglés.
De robar.
Sí, de robar. I l'havia agafat també amb el seu home. I ens explicava que el seu home d'una bufetada li havien rebentat el timpà. Aleshores, per sorpresa i agraïment, no per elles, pobretes, però quan ja portava uns dies allà van entrar dues estudiants que les havien detingut anant al concert del Pete Seeger. I bueno, i vam coincidir amb una manifestació i tal, i clar, una d'elles era veïna de Sant Andreu, perquè jo sóc de Sant Andreu, no? I llavors veïna de Sant Andreu era la filla dels forners, i quan em va veure és com si se li obrís el cel, no?, de trobar algú conegut allà dintre. I l'altra era un estudiant, bueno, les dues eren estudiants, no?
I quan dieu comissaria, és una comissaria en concret, o era Via qualsevol...
Laietana, no, bueno, jo estic parlant de Via Laietana 43, la que reivindiquem com a espai de memòria. Vull dir que clar. Aleshores, bueno, com explicava la Genoveva, que cantaven molt, nosaltres també, aquesta, bueno, nosaltres tres, vull dir, nosaltres tres, perquè esclar, jo els ensenyava, jo era la gran d'aquest grup d'estudiants, no? I els ensenyava cançons, que jo en aquella en sabia moltes, perquè cançons revolucionàries, doncs jo treballava a la Maquinista i n'apreníem a pilons, i no les sabíem totes.
Quants anys tenies? Quants anys tenies?
Quants vaig treballar a la Maquinista?
No, quants anys tenies?
Ah, quants anys tenia? Doncs pues mira, era el 71, 26 anys. No, ja estava granadeta, però clar, ja...
I com la música, no? La cançó també,
sí,
eh? Aquest,
sí, sí, o sigui, sí, sí, sí.
Tant de reivindicació com de distracció que parlàvem, sí, sí, com sí, d'evasió. Sí, sí.
Com de comunicació.
Com de comunicació.
Nosaltres ens comunicàvem, bueno, n'hi ha diverses sí. que...
Sí,
tu?
Sí, sí, sí. Sí. Bueno, doncs, a veure...
Sí, perdó.
No, d'alguna manera, com dèiem, de la solidaritat i del companyerisme, amb totes. Amb aquestes dues que eren polítiques, doncs, evidentment, i que després les vaig retrobar reivindicant la comissaria. Vull dir, una que feia 50 anys que no ens vèiem i ens vam trobar allà i ens vam tenir una gran alegria, no? Però també hi havia aquesta senyora que l'havien detingut robant, que ens deia, niñas, lo primero que tenéis que hacer cuando salgáis de aquí es sacaros el pasaporte. Porque los penales no han llegado a Madrid. Clar, no hi havia internet ni tal. Entonces, clar, vull dir que la dona era molt maca en aquest aspecte. Des de com ens podia ajudar ella, doncs ens ajudava d'aquesta manera, no? I després, bueno, de fet, menjar ens en portaven poc, però evidentment perquè la comissaria és diferent, no? Vull dir, el del ranxo, però si alguna cosa arribava, la Irene, que és sempre diu, encara me'n recordo de la poma que em vas donar quan vaig arribar. Vull dir, que cada dia ni me'n recordava que li havia donat la poma, no? Però,
bueno. I com anant als cinc sentits, si ara féssim com aquest joc de... Si aquesta època, aquest moment en què veu patir, fos una olor, si, segur que n'hi havia vàries, però quina olor seria?
Zotal.
Zotal.
Totes coincidim en aquest.
Sí, sí,
i què és el zotal, per qui no ho sàpiga? Què és el zotal?
Desinfectant.
És un desinfectant.
Un desinfectant que jo me passava tot el dia que estuve a la comissaria vomitant.
Clar, estava embarassada.
De lo fort que era, que estàs embarassada de més. Ja.
Bueno, i de fet era el sotal per...
Més la merda.
Per tapar la merda.
Exacte. Merda. Que no era un sotal normal, sinó que amb un espai brut, superbrut,
i a sobre, sotal. Merda sobre sotal, sobre merda. No? Que
I urins. I urins. I urins.
Sí, sí, sí. Tot molt del darrere, no? Aquesta olor fort.
I si fos... parla de la sala 1, que era tocant el vàter, aquell, era horrorós.
A part que hi eren moltes...
Quina olor pensaríeu a la presó?
I a la presó...
Jo a la presó no tinc... No, el que no, diu ella del fred,
del
penso
fred,
que
té tota
la raó.
Olor a fred, eh?
És fred.
Però clar, això és
el
sí. Jo sí que tinc olor... Jo tinc l'olor de la cel·la, perquè no era una olor desagradable, era eno de pràvia, el sabó que em portaven, i aleshores jo no he comprat ni he utilitzat mai sabó, aquell sabó.
Això és el que anava a dir. Heu tornat a olorar el sotal? Aquest l'heu olorat alguna vegada? O sigui, després...
No, mai. Aquell tan fort,
mai,
la comissaria,
no, mai.
Però
mai.
Quan hi ha una mica de sotal,
de ja et ve tot, clar.
Un digués una altra cosa característica de comissaria i molt desagradable és que, esclar, no tenies cap capacitat d'higiene. No et podies dutxar, no et podies canviar de roba, no et podies... Vull dir, clar, jo no, vaig, no recordo haver tingut la regla en aquell moment.
Mira, anava a preguntar però... justament això ara.
Però, esclar, sí.
Vaig tenir sort.
Sí. I la vaig tenir, no vaig arribar amb la regla, sinó que la vaig tenir allà, vaig demanar compreses i no me'n van donar. I em tiraven cubells d'aigua, perquè deien que així ens en netejava. I, no, i se'm va retirar la regla. No la vaig tenir fins a mesos més tard. Perquè, clar, el cos, algú havia de fer, clar, imagina't, la regla sense... Jo vaig estar 9 dies a comissaria.
A mi també se'm retirava.
És que és tot
la
regla, no, no, la de tortura...
Jo vaig estar un any, eh?
Sí, vas estar un any.
Un any sense regla.
Un any.
Però sí que n'hi havia diverses, però si venia la regla allà.
No, no, és el que passa. Aquest, clar. Si la tens, se t'acaba, i si no la tens, on pot venir.
Exacte, clar.
Bueno, ja està. I llavors,
sí, clar.
Llavors ella diu, no la vaig tenir.
Xollo, millor.
Exacte, una cosa de les que et vas estalviar.
Era terrible, t'ho imagina't, sense que tot donaven compreses, no podies rentar. No, bueno, era una sensació. Res.
Com anaves tacada, em deien, veus com vas? I em tiraven l'aigua de fregar el terra, eh? L'aigua per sobre.
Amb això del sotal que dèiem, un dia, no me'n recordo si va ser el 74, la segona vegada que vaig estar a comissaria, o la tercera vegada, que va ser el 75, per esmorzar donaven una mena de cafè amb llet aigualiríssim. I, bueno, i un dia, donen el cafè amb llet, faig una glopada i allò que dius, què és això? I llavors, al cap de no res, passen dient que no ens ho prenguem, que ho retiren perquè hi havia sotal.
Oh. I us anava a preguntar ara si un sabor, que és una mica més difícil també, sí. Si hi hagués algun gust o algun sabor, algun menjar, alguna cosa que us recordés en aquella època, en aquells instants, hi ha alguna cosa?
Les llegums.
Les llegums.
Sí. Amb cucs.
Sí.
I el cafè en llet del matí.
Jo no menjava res.
El cafè en llet del matí era una cosa fastigosa.
El menjar...
I mira que també no és una cosa difícil que sigui nauseabunda.
Jo no menjava res, res d'allà. Menjava coses que portava la família, però no menjava res d'allà.
Clar, jo penso en el meu pare, que també va estar a Via Laietana i després a la Model, quan li he preguntat hi ha algun sabor que tu, no, que tu sense pensar massa deia la truita de patates i no és la truita de patates que es va menjar mai en la vida, però era la truita de patates en la que somiava quan estava en aïllament. Aleshores, és com, vull dir que també hi ha, no, hi ha un vincle amb el dins i el fora.
Penseu que el menjar que donaven, en general tot, era tan nauseabund que és que no te'l podies menjar, o sigui, era incomible, no te'l podies menjar. El que passa és que quan estaves en allà eres conscient de que el que no podies fer és deixar de menjar, perquè si no menjaves no controlaves, i si no controlaves estaves, tot anava en contra, i tu menjaves. I jo vaig pensar, jo em menjo això, i si menjo això puc menjar-me el que sigui. Puc menjar el que sigui. T'asseguro que
això
era el límit, era el límit, era... I nosaltres, i a més que no teníem cap opció de que ens fessin cap cosa especial, estàvem en cel·les individuals i menjàvem el que hi havia, no ens portaven res de cap lloc, ni teníem...
Quan jo quan estava sola no
podia, que no podia, que teníem que menjar, aquella gent que li portava menjar de fora i menjava alguna cosa, però que nosaltres no ens podia, no ens deixaven.
32 no... Via
Laietana,
estem parlant.
Ah,
la Laietana. O la Laietana a presó, o sigui, cadascú... Sí, sí.
A Laietana, el bocata que em portaven els meus pares.
No ens deixaven, a nosaltres no ens... A Laietana no ens portaven res.
També està el món dels sons, també, no? O sigui, si estàvem amb el gust, amb l'olfacte, també, l'oïda, estàveu parlant molt com de la Claus, oi? No, cacarro, reixa, ferro, no?
Tana era que els socials no podien baixar a les cel·les. Hi havia una armada, un policia nacional, se'n deien armada, i cridaven des de dalt de les escales
a diligències.
Això, clar, perquè...
I recordes el crit?
A diligències.
A diligències.
Puerta!
I llavors, quan deien puerta, ja estava interrogant. Això també és un dels sons.
Dels sons
que té. Una cosa que jo volia explicar, ja que heu demanat per via Laietana, és el problema de segons quines dones. Vull dir, depèn del policia que hi havia, tenia les mans llargues. Aleshores, nosaltres, quan venia una persona nova, o a mi m'ho van dir quan vaig entrar, va dir, quan vegis aquest, no t'acostis a la reixa, perquè el tio fotia mà, no? I després d'una interrogatòria amb una noia... que no era la nostra cel·la, estava amb una altra, que va baixar plorant. I vam veure que aquell policia se l'emportava i la deixava amb una cel·la sola. Llavors vam començar a picar amb les... allò, la reixa, pa. I llavors ens la va deixar anar, perquè, esclar, si no... A veure, no vam veure res, però pintava molt malament, saps?
Sí, ja explica casos entre
policies nacionals, sobretot amb prostitutes, que a canvi de portar-te un entrepà, vale, i després no portar-li l'entrepà i l'altra desesperada, que me lo has dicho, no? Perquè havien negociat i això passava al costat.
També quan vaig estar jo per mi el problema afegit és que van detenir el meu marit també, no? Vam coincidir els dos en allà i després al cap de dos dies van baixar 8 companys més de la maquinista. Aleshores, és clar, la cosa era gent que coneixes i gent que està... Els interrogatoris feien molta més por. A mi no em van torturar, no ho dic, i tampoc a cap dels companys de la maquinista, perquè hi havia tot una empresa molt potent aturada fora, i això es feia pressió.
Que bé.
Amb la SEAT...
Amb
la SEAT en el Vallecol van... Però vas estar 17 dies, eh?
Anava a dir.
Això no va clar.
Això ja és prou tortura. A mi no em van clar, no.
I a més, amb la Lujan, que no saps quan sortiràs, no?
Li va passar i dic que és mon pare.
El Vallejo és el teu pare.
Ah,
la Vallejo.
És la Vallejo, mira, és
la Vallejo.
I després de tot aquest context i tot aquest espai que ens heu descriu, nosaltres pensem en un exercici laboriosa, que és si vosaltres hauríeu de dirigir a una actriu per fer de vosaltres, si hauríeu de posar-vos en la posició de directores i dirigir a una actriu que ha d'interpretar la vostra història, amb quina emoció representaríeu l'entrada a aquest espai, a la presó? Amb quina emoció partiria aquest personatge per posar en escena la vostra història? Si hauríeu d'escollir un punt de partida per donar-li a una actriu.
La meva, la por.
La por.
Sí, la
por.
La por.
I el no saber què hi ha allà dins.
La incertesa, el desconcert.
Ara què? Perquè no saps on et porten.
Ara què?
Jo la primera vegada que vaig anar no sabia on me portaven. Per això la primera contacte que vaig tenir amb la cruzada de turno, que em preguntava coses, li vaig dir, escolta, segur que ho tens aquí escrit. Què em collons em preguntes? Jo què sé, perquè m'han portat aquí. Llegeu-se-ho. I això a la senyorita Rosa li va sentar fatal. I a més que sobre li vaig preguntar si era l'assistenta social.
Edu, tu on te creus que estàs, no?
Així, anem
o sigui,
una...
Por, desconcert...
Així tenim les veus de totes.
Sí, sí, desconcert.
Sí, sí, incertesa i por.
Incertesa. Jo hi havia una part de por, però també una part de alleujament d'haver sortit de la Lletana.
Sí, això també.
Sí.
Ah, bueno, jo parlo de coincidir, Vosaltres
no, si cadascú parla... Sí, l'entrada a presó. Entrar a presó.
A veure, l'entrada a la presó per mi va ser això, un alleujament complet, perquè després de passar... A més, a veure, ja era... Veiem, una cosa és la primera vegada, que sí que entrava en un lloc desconegut, però, és clar, la segona vegada que vaig entrar a presó, ja sabia què hi havia, i venia de, clar, vull dir, amb una... de l'infern venia, de l'infern.
Pitjor no podia ser.
Pitjor no podia ser. I el que passa és que sí que entrava, doncs, amb un sentiment de victòria, perquè jo havia vençut els torturadors. Llavors, doncs, per mi això va ser molt important i és el que em va ajudar a que després no tingués seqüeles emocionals, vull dir, no n'he tingut mai, perquè vaig sortir de Via Laietana, vaig sortir amb un sentiment de victòria.
I tu, Carlota?
Jo...
L'entrada... A l'entrada,
A l'entrada, com molt desconcert, perquè no sabia on entrava, ni què era allò, ni on em portava, ni si no sabia res. Ni sabia fins quan. Aquesta és l'altra, també, molt d'això. Si tu saps que entres allà, però per un X temps determinat, per complir una condemna de 3 mesos, un any, el que sigui, és una cosa, però si no tens ni idea de quan sortiràs, és una altra. I després tampoc no sabia amb qui em posarien, amb qui no em posarien. Però sí que hi havia una certa... Bueno, va, ara, doncs ara ja els hem deixat, no?
Enrere.
Ja no ens poden fer res més, diguem-ne.
Ara ens torturaran d'una altra manera.
Exacte, això jo no vaig pensar.
Sí, això sí.
Bueno,
això,
jo no hi vaig pensar, en això.
Jo sí que ho tenia clar, perquè quan a mi em van detenir... van escarcelar, però va ser un home. I com vaig veure que escarcelaven, encara que tenia aquesta sensació, pensava, sí, però sempre poden anar a buscar perquè ho han fet.
Sí, jo havia pensat perquè la primera vegada, quan estava sola, m'havien dit que havia estat decepció. I havien escarcelat algú.
Sí.
I bueno, vaig sentir cridant a una dona que no sé per què cridava, però ja pensava que l'escarcelaven. I llavors vaig pensar, hòstia, només em falta aquesta ara.
I tu, Pati?
Jo... va sortir d'allà, com ho diuen les companyes,
surt a l'entrada de la presó.
A l'entrada. Va entrar imaginando que no seria lo que vivia allà abajo en la comissaria, que estava, bueno, impressionada, però al mismo tiempo cuando va entrar i me van acollir tantes dones que havia allí, tantes companyes de la meva edat i una mica alguna més gran, però totes tan jovenetes, i aquell acolliment, no sé si éramos 10 o 12, no me'n recordo exactament, però més o menys
acompanyada, no? Després
acompanyada, i tot això me va fer ja, digo, bueno, ja almenys, no sé el temps que estaré aquí, però almenys ya no el infierno que pasé en la comisaría y en la otra comisaría de Sabadell se acabó. Y bueno, sí que va a ser eso, va a ser un principio mal porque no sabía dónde iba, a dónde me llevaban, pero después agradable porque por las compañías, por
claro,
l'acolliment.
Claro.
Entonces estamos juntas a la sala, la Maribel y yo, y ella estábamos juntas a la sala.
Teresa, Paqui i Maribel, veu estar juntes.
Sí. Sí.
Nosaltres dues també.
Jo, com ha dit la Carme, també entrar en un lloc desconegut que saps que és una presó. Però llavors ja veuràs com és aquesta presó. Era diumenge i, per tant, era tard, molt tard, passades les 9, i em van dir que si em volia dutxar era un cop a la setmana i era el diumenge. I, per tant, ho havia de fer ja, perquè si no ja m'hauria d'esperar una setmana. Sí que em van fer baixar per un lloc tot fosc, només una llumeta de res. Em vaig dutxar allà, amb aigua freda. Era febrer, recordeu, era hivern. I ja em van portar a la cel·la d'aïllament, que per a mi estar a la cel·la d'aïllament, com que no havia menjat en els 3 dies, perquè jo a la comissaria hi havia estat 3 dies, també amb aquest sentiment de no haver dit res, per tant, això et dona molta força personal, se'm van oblidar de mi, però jo vaig estar dormint sempre. Sé que era una manera de recuperar-me. Ja. No tinc consciència de que allà estigués dret tot, amb aquell llit estret, molt, era una cel·la petita, i vaig estar gairebé sempre dormint. Per mi allò va ser un alleujament. No, a mi és que es van oblidar d'aquesta.
3 dies sense menjar vas estar.
El que he dit és que es van oblidar de mi, no em van portar res i per això em van demanar disculpes.
I després, clar, al sortir en aquesta actriu que estem inventant.
Sí.
Ah, perdona, Antònia.
Sí,
perdona.
Volia dir que disculpa. Quan em van treure de la cel·la d'aïllament i em van portar a la cel·la gran on hi havia 4 o 5 preses, em vaig emocionar moltíssim perquè la meva mirada va poder mirar el Vallès, que era d'allò, jo era del Vallès. I veure el Vallès, recordant el Pere Quart, el Joan Oliver, que com el Vallès no hi ha res, i que la meva mirada s'enfocava cap allà, això em va emocionar moltíssim, una emoció intensíssima. I també vaig veure de passada a baix que era allà on hi havia les preses, que en aquell moment el taller devia ser l'aturada que tenien al dia, i estaven al pati, les preses comunes. Dites comunes.
Socials.
Ai, que emocionant. Socials. Això, Antònia, també.
Socials va ser després.
I entre totes, podria, o sigui, hi hauria com un sentiment comú, si hi hagués, com, i el moment que surts, el moment que...
Com si fos...
Si fos un gest, no? Això, si fos un gest, seria així obert. Sí, eufòria.
I a més amb molta... Força.
Jo no va avisar la família i me vas anar-hi des de la presó fins a l'estació del tren, agafar el tren a Sabadell, perquè iba eufòrica. I no va esperar ni als pares ni a ningú.
Corrent.
Sí. Però vas deixar anar, quin any era això?
En el 71.
Perquè a mi no em van deixar anar,
Sí, però va venir l'abogat.
No, a mi no em van deixar anar, o sigui...
Sense la família.
Sense la família.
Ah, bueno, sola, no et va deixar sortir sola.
Que venia l'abogat, estava l'abogat allà i jo...
Amb l'abogat.
L'abogat va estar allà, va sortir amb l'abogat. Però després l'eufòria era tan gran que jo no vaig esperar, diu, cridem als pares, no, jo marxo, i va marxar sola, agafar...
Era força, potser, força seria per totes.
Però hi havia una part negativa, que tu marxaves i deixaves...
Per això pregunto, també.
I aleshores no era relativa, no? Perquè tu sabies que... I tampoc no podies mostrar-te pensant, bueno, ja estic jo, sinó que, clar, que de darrere...
Era un sentiment molt contradictori.
Molt contradictori.
Molt contradictori, perquè per una banda t'alegraves perquè, clar, estaves contenta de poder sortir, però per l'altra és que havies deixat uns companys que havies viscut 24 hores cada dia amb elles. Vull dir que clar, hi havia uns lligams efectius molt forts.
Sí. Jo recordo...
La primera vegada, com estava sola, per tant no tenia lligams. L'únic que tenia era de
córrer.
I fotre el camp.
Sense límit, a més.
I
a mi
això,
no?
Que sí, que les monges aquestes dels collons, que em van tenir... hores allà a la cel·la, que no em deixaran sortir, jo cridant i tal, perquè no els hi va donar la gana. Llavors sí que em van portar a casa seva, i estava... Clar, jo no sabia el procés de sortir. Com no sabia el procés d'entrada, tampoc sabia el procés de sortida. A mi em van portar a casa seva, i en allà, sentada en allà, jo vaig dir, bueno, què hago jo aquí? No tengo que salir ya. Diu, no, estamos esperando que vengan tus padres. Diu, mis padres... que los han llamado. No, pues entonces, ¿cómo quieres que vengan mis padres? Me han traído mis padres aquí, i ja em vaig posar xuleta, i llavors em van deixar sortir. Però bueno, la llibertat... I...
Les defenses informaven d'això,
Perdona, era estat d'excepció. Llavors entraves...
No, i a vegades no informaven.
Et donaven la llibertat, la llibertat de fiança, i llavors passaves al governador civil. I el governador civil... ni el defensa ni tal no ho sabia. Sí. Venia a la governació i et donava la llibertat, i la defensa no ho sabia.
No, i a més, i no només això, perquè el telegrama de llibertat podia arribar a qualsevol hora. Sí. I per tant, depèn de l'hora que t'arribava, l'advocat no se n'enterava de res. Això és el que em va passar a mi. O sigui, jo, a mi em va arribar una llibertat, i no sé què, la teva llibertat, que no sé què i tal, i no vaig poder sortir, i va venir el director, que va ser l'única vegada que el vaig veure, a dir-me que estava segur que aquella llibertat era la meva, però que hi havia un número equivocat. Llavors, si és vostè, que la deixem anar i l'hauríem de tornar a venir a buscar. Això en castellà, no, eh? O sigui que, eh? I per tant, doncs, vostè avui no sortia. O sigui que això em va representar a mi 2 dies més.
Què però dius? És un cinisme, o sigui, el director era aquell, que dèieu?
Sí, aquest, sí. Aquest, 2 dies més. I llavors, com que em van treure d'allà per deixar-me sortir, però després ja no, em van tornar a posar en una cel·la d'allament. Allà. Llavors, els hi vaig muntar un merdent allà, yeah, que no vegis, que al final em van venir a treure. Van dir, no, és que no et podem tornar amb elles, perquè clar, es quedarien... Ja. Dic, mira tu, segur que estaran encantades de veure'm, eh? Yeah. O sigui, porta'm cap allà.
Porta'm cap allà ara mateix.
Però 2 dies més per la merda del numeret.
Sí, sí, sí. Doncs a mi no em va passar el mateix que la Carme, perquè és al revés. Van anar sortint totes les altres.
Em van deixar tu.
Jo i una altra, la Margarita i jo, vam quedar les últimes. I a llavors, que això és terrible, perquè inclús noies que havien agafat més tard que nosaltres. És a dir, nosaltres havíem sigut les primeres i vam ser les últimes. Llavors, clar, tu veies que sortia una i marxava abans i tu anaves quedant.
No sabies.
I encara no sabia res, Sí. Però finalment, quan ens vam marxar, ens han donat la llibertat a totes dues, per tant...
Ja no
teníem cosa de que deixéssim a ningú allà, perquè ens n'anàvem corrent. Uh-huh. I l'única, la cosa que recordo més, és que hi havia els meus pares a fora esperant-me, no? I llavors el meu pare estava molt en contra meu, vull dir, era... Sí, el meu pare era molt de dretes, molt... I per tant, jo vaig tenir molts problemes amb el meu pare, molts. I quan vaig sortir, el que surto i entro cap al cotxe, saps, així, tota eufòrica i contenta, eufòrica de que... I em diu el meu pare, abans de pujar en el cotxe, em diu, jura'm que no hi tornaràs mai més.
Hosti, que fort, que fort.
I jo li vaig dir, no t'ho juro.
Era molt.
Clar, no, perquè clar, més sortia, ja dic, de la presó amb tota la meva força, la meva eufòria. Havia entrat amb una bandera vermella, però sortia amb una bomba.
No havien aconseguit per res el seu objectiu, per res, al contrari.
Us fem més rebeldes. És que
exactament, al contrari.
Més rebeldes encara.
Nosaltres...
Així la prova que no hem parat de lluitar. Estem lluitant encara, després de 50 anys.
I això anàvem.
I això volem parlar, perquè estaríem escoltant-me les vostres històries una setmana més. Per el més important per nosaltres és acabar aquesta gravació parlant de ara, 50 anys després, qual és el regust en relació a la presó, què està passant ara mateix amb la presó de la Trinitat.
Que ens han pres. Aquesta és l'entrada. Ens la van pres a prendre ja quan van traslladar les dones a Batràs. O sigui, ja van fer desaparèixer la presó. O sigui, si ara es conserva, si tenim la sort que es pugui conservar el local, s'haurà de reconstruir.
Expliquem què és el que passa per si hi ha gent que no ho sap.
Jo sé que no, però vull dir que l'han pres d'entrada.
Però cal dir que això està fet per gent demòcrata, els que han decidit que la presó de dones una part ja estigui enderrocada i l'altra la volen enderrocar del tot, s'ha decidit amb ajuntaments democràtics. Nosaltres vam ser allà perquè el que volíem era democràcia, justícia, llibertat, i aquesta gent s'han... El que han fet és oblidar que les dones vam ser allà, traslladar-les a l'Esbasta, com diu tu, gent que formen part de partits d'esquerra. Diuen.
Bueno, no sé si ho saps, però és que són dones. Exacte. Llavors, no ho sabia, i això no termina molt.
Com està en aquest moment, avui, ara, aquest procés de l'enderrocament de la presó?
A veure, la presó, com a tal presó, és una presó ignorada.
Totalment.
I això...
A la quinta forca.
El llibre. Ignorada amb el sentit de que quan es va decidir que la presó de la Model, que era el més important, la Model, hi havia molts aldarulls, hi havia superconcentració i tal, van pensar doncs que treure tota una part de joves de la Model,
una part de tots els joves,
doncs, sí, treure una part de població, volia dir, treure una part de població de la Model, i en, que eren els joves, i posar-los en allà.
No, porta els avançats.
Per fer això, sí, per fer això van haver de renovar, a més, la presó. Van haver de canviar,
coses, clar.
Van haver de canviar molt l'estructura de la presó.
L'estructura de dintre.
Sí, és diferent. És diferent.
Llargues que pensem nosaltres, no hi són, ja són. Tots van convertir-ho en celdes de dos o d'un. Llavors, a les dones, què? Doncs per les dones, cap a un antic reformatori que hi havia, que a més estava en condicions fatals, vull dir, no és que diguéssim, bueno, doncs, els homes els millorem de condició i les dones també les millorarem. No, 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 les dones les van posar en una condició pitjor, eh? I van portar cap a Valràs, vale? I això durant tota la temporada que els joves estaven allà. Quan després van fer una altra presó pels joves, de, bueno, a part de quatre camins i brillants i tal, van traslladar els joves cap allà, i aquella part de la Trinitat la van convertir en un centre obert per homes, a més, centre obert
per joves.
No, no, per homes.
Per homes. Per homes van ser?
Sí, sí.
Però ara és per joves, oi?
No, no, no,
no, per homes.
Per homes va ser abans.
Per homes. És centre obert per homes. O sigui que van a dormir allà, però...
Surten a treballar.
I, no, sí. I després aquí hi ha una cosa que s'ha de tenir molt, molt, molt clara, també. I és que quan passa això, l'argument és sempre que la població penitenciària de les dones sempre és inferior que la dels homes. I això no es pot tolerar, perquè sigui molt menys, encara que siguin 10, encara que siguin 20, encara que siguin 30, tenen tot el dret d'estar amb les condicions que toquen. I de totes les maneres. És a dir, que és igual. O sigui que no pot ser que en aquests moments també s'està fent a les presons, en aquests moments, s'estan posant, fent mòduls per dones, dintre de presons que estan fetes per homes.
Sí, sí.
I clar, llavors resulta que l'única presó de dones que hi ha hagut, l'única, aquesta se la volen carregar. Això. Això no pot ser.
I sota quin, o sigui, sabent totes aquestes històries, se la volen carregar amb quina excusa? És a dir, què hi volen fer?
No només habitatge, sinó que volen remodelar. Llavors, això no vol dir res, perquè tu pots deixar un espai, que sigui un espai de memòria, i mira tu, i puja una mica més de pisos, perquè això ho fan normalment. Doncs puges una miqueta més de pisos i aquest trosset d'aquí, doncs ja el tens posat aquí.
I serveis, i
això és el que...
No volen mantenir res.
No volen mantenir res.
Cap pare, o sigui, no volen mantenir res.
Res.
Aquí està el tema, perquè per volen fer pisos socials.
Sí, això va molt bé.
Això és incompatible.
Aquí obriríem un altre meló, que és pisos socials.
Està bé, està bé
que facin pisos socials. Fa molta falta, molta falta, però una cosa no treu l'altra.
També el barri...
I utilitzen com a excusa moltes vegades.
També el barri vol aquest espai de memòria per reconvertir-lo en un lloc per
un centre,
també,
no?
Un centre social per al barri, o sigui que volen aprofitar, de fet, però volen que quedi un tros d'aquesta presó.
Llavors,
un tros petit, tampoc demanen...
I de fet, moltes de les coses que han passat a vegades aquí és que han intentat confrontar la gent del barri, confrontar la gent del barri, per dir, no sé què, doncs els pisos, els pisos.
I aquesta... Això ja no hi fa res.
Tal qual Pilar se'm referia, que és l'excusa moltes vegades, no? Com són pisos socials...
Sí, sí, té prioritat i la presó...
La presó, bueno, ja parlarem d'elles, no? Nosaltres en volem, en seguirem parlant, si voleu en seguirem parlant fent teatre, i seguirem parlant als carrers. Nosaltres ajudarem en el que sigui, en les nostres arts escèniques, en les nostres ràdios, i acompanyant-vos, perquè, bueno, gràcies pel vostre testimoni, perquè s'ha de saber. Moltes gràcies. Perquè si no se sap, llavors es perd la història. Moltíssimes gràcies.
I es repeteix.
I és el risc. Sí. Si no saps... Exacte, és el risc total, repetir-lo. No volem que es repeteixi. Moltíssimes gràcies per les vostres històries.
Jo el que volia comentar és que tinguéssiu en compte que això no es parla mai, però quan les dones entràvem a la presó, la que signaven, o sigui, la que ens recollia i la que deia que era la nostra responsable eren les cruzades, no era el director de la patrulla.
Era
la cruzada major, i la cruzada major era la que signava. I això no surt mai. I coi,
sí, una cosa civil,
una cosa vol dir, clar, sí, que era la cruzada la que es feia responsable de tu.
Qui oblida la seva història està condemnat a repetir-la. Moltes gràcies, noies.
Molt bé.
Molt bé.
Gràcies a vosaltres.